Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Estàs a la 92.2 FM. Finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més, ja estem ací a la 92.2 de la freqüència modulada. Sembla que comença a canviar aquesta situació meteorològica tan adversa que hem tingut els últims dies, tot i que encara hi ha imatges i, malauradament, seran una constant alguns dies dels efectes d'aquesta borrasca Glòria, tant a la costa, ha destrossat bona part d'aquests passejos marítims dels municipis de la província de Castelló. En premsa, no? Per exemple, Mediterrani no deia que és dels pitjors temporals que recorda en les últimes dues dècades, però no només la zona costanera, que també, òbviament, té danys materials molt importants, també l'interior amb aquestes capes de gruix de neu. Inclús des de l'Agència Estatal a la Comunitat Valenciana publicaven una foto a Vilafranca amb una capa de 60 centímetres d'espessor, així que encara important també aquesta incidència de la neu a les comarques i les zones d'interior. Què podem dir avui en quant a la meteorologia, si a la localitat? Doncs bé, tot i que a hores d'ara hauria d'estar plovent, així almenys ho indica l'Agència Estatal de Meteorologia, el cert és que no és tal, així que no anem a parlar de pluges, perquè aquesta vesprada també podria continuar plovent, encara que amb menys probabilitat. Els termòmetres estan entre el 7 de mínima i el 16 de màxima. Demà baixaran un parell de graus tant per dalt com per baix els mercuris. Estarem entre els 5 i els 14 i ja havíem comentat que la previsió era que el cap de setmana poguera tornar a ploure. A hores d'ara es manté aquesta probabilitat xicoteta o no tan alta com els últims dies, però a partir de migdia del dissabte hi ha un 65% de probabilitat de pluja. Així que veurem si es complís o no aquesta condició meteorològica. Fet aquest incís, perquè òbviament la meteorologia continua centrant part de l'actualitat d'aquests dies, anem a repassar els continguts que tindrem avui. Continguts que també abordaran aquesta situació i la desfeta del temporal, dels efectes a les costes, de què es pot fer o no es pot fer, no? Per tal de que recuperen al més aviat possible la seva imatge, que també de cara a l'arribada de turistes doncs poden estar aquests municipis en els quals el turisme és un sector econòmic molt important en les millors condicions possibles. Doncs d'això, per exemple, ens parlarà Miguel Barrachina, el líder del Partit Popular a Castelló i també diputat autonòmic. I també de les Corts Valencianes ens arribarà la diputada autonòmica del Partit Socialista i vilarealenca, Sabina Escrig, també entre altres. Tots dos parlaran del finançament autonòmic. Ja sembla que des del govern central s'ha donat a conèixer quina serà la xifra, així que coneixerem també quina és la valoració que fan tots dos dels diners que a priori està previst que reba la Comunitat Valenciana de l'Estat. Però en tindrem altres assumptes. Com cada setmana, com cada dimecres, xerrarem amb la directora general d'internacionalització, Maria Dolores Parraüí. Sembla que era festiu o n'hi ha alguna festa o algo allà a València i li han donat lliure. L'agenda ha quadrat i ha permès que estiga així avui, així que d'ací una estoneta també parlarem amb ella en persona, així als estudis de la 92.2. I també més temes més enllà de la en política, tot i que també relacionats, no? D'alguna forma parlarem de la programació cultural d'aquest inici d'any a Vila-real. L'abonament cultural que ja s'ha llançat, ja s'ha presentat aquesta programació i es donarà a conèixer, es va donar a conèixer, i avui volem convidar a la regidora de Cultura a Vila-real, a Rosario Royo, perquè ens expliqui què han previst, a més, en una programació, en una activitat que enguany arriba amb novetat, ja que volen apropar a la gent més jove, als estudiants, aquesta possibilitat de gaudir del teatre amb preus més assequibles que la resta, i sí que també informarem al respecte d'aquesta novetat. Intentarem també fer un repàs, no, de com està a hores d'ara la província en quant a la meteorologia i als efectes. Així que aquests, els continguts, així que anem a mirar a hores d'ara de què s'està parlant a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
I es parla de Guàrdia Civil. En aquest cas, per una informació que publicava l'agència de notícies Europa Press, per exemple, la Guàrdia Civil detré a tres persones entre... un segonet, a veure, entre ells diferents dirigents de Sortu i l'Etarra Cubati per organitzar un centenar d'homenatges a ETA. Així que aquesta és una de les notícies que s'ha conegut aquest dimecres, la detenció de l'express d'ETA Anton López Ruiz, entre altres. Així que aquest és un dels assumptes, però també, per exemple, es diu que n'hi ha una altra persona, no? Doncs aquesta de Sortu, aquest càrrec, però es parla també de la Guàrdia Civil per un altre tema, per exemple, des de els consumidors es deia, no, que un expert declara a la Guàrdia Civil que les peces de Tous no eren joies sinó bisuteria. Avui compareixen davant el jutge Pedraz els imputats, un representant de l'empresa i altre del laboratori que acredita la suposada qualitat de les peces a plus. Així que també per aquesta declaració davant de la Guàrdia Civil s'està parlant d'aquest assumpte i és tendència, però en tenim altres assumptes. Perquè va canviant, ara també ETA Cubati és un dels temes tendència. Es parla també de política, en aquest cas el Partit Socialista, perquè segons publica per exemple COPE, el titular era: el PSOE vota en contra de que Europa investigue 379 assassinatos de ETA sin resolver. Doncs aquest és el titular, no? I per això també molta gent ja està entrant ahí al debat i a fer les seues valoracions. També es parla avui d'enfermeria. És també aquesta una de les efemèrides destacades. Es parla, no, per exemple, d'aquests perfils, no, dels treballadors, dels professionals en diferents països. El professional d'infermeria que pot fer per cada persona. També diu, no, i es lamenta que n'hi hagi regions en les quals no s'han tret, no s'han convocat aquestes places. No sé, moltes coses relacionades també en la infermeria avui. També el Papa, no, que ha beneït una vegada més al personal d'infermeria i ho ha fet, diuen, en un any designat internacionalment com l'any de la infermera i de la comare. Així que també avui això és notícia, infermeria. Doncs més assumptes també que són tendència a hores d'ara. Jo no sabia ben bé què era, no? Però sembla que és un programa que emitís 4 i que té molt bona acollida, especialment entre la gent jove, que suposem que és la que fa que siga una de les tendències més destacades. La Isla de les Tentaciones, com dèiem, és un programa de 4 que està, sembla, tenint bons resultats, especialment entre la gent jove, i us entenem que va en la línia d'aquests realities que s'hi emitissin, no? Amb gent jove, trames aixina entre ells, líos amorosos, bé. Doncs ha arribat a un 21,9% de share i més de 2.770.000 espectadors. Així que aquesta també és una de les tendències, però es parla també, per exemple, d'aceite d'oliva. Aquesta és una de les tendències a hores d'ara. Y es porque, por ejemplo, tenía un tuit de Tommy Rope que dijo que voy a sortear unos litros de aceite. Mi intención es hacerlo si llegara a ser tendencia el aceite de España en oliva. El aceite de oliva en España, perdón. Pero si no lo es, pues también. Pero sería bonito que lo fuera las cosas como son. Aceite de mis olivos, cuidados por mí. Andaluz del bueno, doncs bé, sembla que n'hi ha un sorteig i que este xic ha causat sensacions xarxes i s'ha fet viral i doncs la gent ha fet que siga una de les tendències a hores d'ara. Mirem més coses també en aquests moments. Es parla també de Salamanca perquè el Real Madrid ha arribat allí a jugar la Copa del Rei i això ha fet d'aquesta arribada també un tema tendència, però mirem ja un per últim, en quant al Codi Penal. El govern desvincula la reforma del Codi Penal de la mesa de diàleg amb el govern. Doncs bé, aquí és tots els principals temes tendència a les xarxes socials. A hores d'ara una xicoteta pausa, de seguida rebrem convidats a la 92.2.
Hay temas que solo pasan una vez en la vida.
Sí, son situaciones de ahorra o nunca.
Eso de ahorra o... así no se dice, es ahora o nunca.
Que no, que a mí me han dicho en Fiat que se dice así.
Así es, en Fiat hemos decidido que este enero se dice ahorra o nunca. Porque solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos de kilómetro cero. Ven a descubrirlo a uno de nuestros concesionarios o entra en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
En Juanjo Jove te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jove. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Villarreal. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener i fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundacióncaixarural.org.
La fibra de Más Móvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Más Móvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil, y empieza a ahorrar.
Las personas estamos cambiando a cada rato. Ahora llevamos una vida híbrida, con gustos híbridos y hasta convicciones híbridas. Por eso la gama híbrida de Kia ofrece una extensa variedad de modelos para cualquier momento de tu vida. Desde 19.800 euros. Financiando con Banco CTLMSAU antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en kia.com. Ven a descubrirla a tu concesionario Kia más cercano.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es aquí y ahora con descuentos de hasta el 50% en marcas como Annie Jevai, Pepe Jeans, Liu Jo o BSB. Viste con distinción en Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Doge i 18 minutets del matí. Bon dia, Sabina.
Molt bon dia i moltíssimes gràcies per convidar-me. Jo sempre un plaer d'estar així al meu poble i en la ràdio del meu poble.
Ai, Sabina...
Que, per cert, ahir sí? Me dien a les Corts, però que Villarreal té una ràdio en Villarreal i de Villarreal? Jo, clar que sí. És que Villarreal som de primera en tots els aspectes. No sols en el futbol, sinó en lo econòmic, en lo professional,
en lo
i
social,
també en lo social,
cultural.
I també en els mitjans de comunicació. Per què no tenim que tindre una ràdio?
A
molt orgullosos.
Més, una ràdio en tanta sort que ve tota la gent a nivell provincial, autonòmic, inclús tots els diputats nacionals han passat per esta casa.
Perquè és una bona ràdio, perquè l'escolta moltíssima
ahí,
gent.
Ahí anem. Pues com l'escolta tanta gent, i gent que l'escolta de més en molt d'interès, vostè és diputada a les Corts Valencianes.
I ai, ha... Susana, de tu.
I n'hi ha...
És que lo de vostè sempre me costa
dos coses
molt.
Que ens interessa molt. Una són que, que parles dels pressuposts que s'han aprovat a les Corts, perquè volem saber en què s'estan empleant els diners dels ciutadans. I primer, si vols, abordem aquest tema i després parlarem de la financiació autonòmica, de lo que els ve, de lo que d'alguna manera Pedro Sánchez, sent president del govern, té a bé a donar-li a esta província que d'alguna manera sempre ens hem queixat de que no ens han tingut massa en compte.
Me veig perfecte.
Per on tu volies, Sabina?
Bueno, en primer lloc, tinc que dir que estos pressupostos, els pressupostos de 2020 de la Generalitat Valenciana, és una continuació, a més, de les polítiques del Botànic. La dreta està molt desesperada, la dreta només fa que criticar, i jo sempre es dic, quan estan tan nerviosos i tan desesperats, que els valencians i valencianes, en maig del 2019, van ratificar el Botànic. Van dir, el Botànic... estos quatre anys ho ha fet molt bé, o ho ha fet bé, no anem a ficar-nos la medalla d'or, i volem que continuï aquest govern del Botànic. I aquesta vegada el Botànic 2 ha sigut amb Podem, perquè abans en el Botànic 1 Podem estava fora del govern, recolzant el govern, però ara està dintre del govern. I els pressupostos és allò de que les paraules es fan realitat, no? Quan vam arribar en 2015, la Comunitat Valenciana estava en mínims, ens van deixar un desert econòmic, un desert social. El Partit Popular pues, va fer i desfer tot el que va voler i va ser perjudicial per als valencians i valencianes. Es vam trobar en un 27% d'atur i ara estem en menys del 14%, que encara és molt d'atur. Però en quatre anys hem avançat moltíssim. Per això dic jo que els pressupostos sempre són la realitat i el fet d'aquelles paraules. En despesa social gastem... Mireu, en sanitat. En sanitat, jo estic molt orgullosa, no?, de que el nostre govern, el govern de Botànic, va recuperar la sanitat universal per a totes i per a tots, una sanitat pública per a totes i per a tots, perquè quina classe de societat seríem si deixarem els més febles, els que més tenen, sense sanitat. Bueno, pues gastem 18,5 milions d'euros al dia en sanitat. 18,5 milions d'euros al dia.
Està parlant de la Comunitat Valenciana.
De la Comunitat Valenciana. En educació... 14,6 milions d'euros al dia, que es reflexen. Tenim la xarxa llibres, és a dir, ara que xiquet i xiqueta comença el col·le sense llibres, per una qüestió econòmica. Ara els estudiants no abandonen la universitat per qüestions econòmiques, perquè se van baixar des de primer moment les taxes i se van pujar les beques, i estem ahí, augmentant les beques. Les beques de menjador, El mateix.
Les tasses, perdó, les tasses se van baixar, les beques han pujat, i això és des de la legislatura passada.
I anem continuant, anem continuant, perquè no volem que cap persona, per qüestions econòmiques, abandoni l'educació, perquè l'educació és tot. L'educació és l'evolució de la persona, és el que dona els coneixements i el pensament, el que tingues raó de pensar, de que sigues lliure de pensament, allò que la dreta i l'extrema dreta no volen, no? De que tota la societat, de que totes les persones tinguin les mateixes oportunitats. Això significa un govern d'esquerres i progressista, un govern d'esquerres i progressista al País Valencià i ara a l'Estat espanyol, perquè ho ha volgut així a la gent, no? Ha volgut que n'hi hagi una coalició i que n'hi hagi un govern d'esquerres al País Valencià, en altres comunitats i a l'Estat espanyol. 1,7 milions d'euros al dia en ocupació, en crear ocupació. Jo ho he dit abans, ens vam trobar una comunitat en un atur del 27%, ara estem menys del 14%, i que encara és molt d'atur, i tenim que continuar treballant, i Ximo Puig, aquest govern del Botànic 2, continua treballant per a baixar l'atur i per a fer treball també digne, que també és un dels objectius del govern central. I 4,4 milions d'euros al dia en polítiques d'igualtat i d'inclusió. Hem de recordar que en l'any 2015, en la llei de dependència, en el sistema de la llei de dependència, al País Valencià sols n'hi haven 40.000 persones, a part de tots aquells expedients amagats en caixons, i ara n'hi ha 85.000 persones que ja reben el PIA, el Pla Individual d'Atenció, pues tenen el cuidador professional o cuidador no professional, el centre de dia, i algo molt important, perquè a mi m'agrada molt recordar. Quan governava el Partit Popular en la Comunitat Valenciana, al País Valencià, era incompatible el centre de dia en el cuidador no professional. I ara, des que governa el Botànic, en l'anterior legislatura se va fer compatible. I per què dic això que és tan important? Imagineu-vos una persona que té una persona dependent que va al centre de dia. En el centre de dia normalment és de 9 a 4 i mitja, o sigui, es recollissen a les 4 i mitja, en vacances tenen vacances, però a partir de les 4 i mitja de la vespre ja té que estar la persona, el cuidador, atenent a aquesta persona. I per què tenia que ser incompatible si aquesta persona està cuidant al seu familiar dependent? Aleshores, en altres comunitats era compatible, però així el Partit Popular en aquest moment va decidir que fora incompatible. Ara ja no. I després, algo també molt important, el municipalisme. Jo, com soc molt municipalista, com és el president de la Generalitat, Ximo Puig, que va ser molts anys alcalde de Morella, com ja sabem totes i tots, en l'Estatut d'Autonomia diu que es tenia que crear un fons de cooperació per als ajuntaments i que el Partit Popular mai va ficar un cèntim. Bé, pues, ja en l'anterior Botànic ja es van ficar diners i aquest any són 40 milions d'euros el que van a distribuir-se per als ajuntaments. I no s'hi distribuís de forma de si este me cau millor o este me cau pitjor, si així governa el PSOE o allà governa el Partit Popular, no. Se distribuís per número d'habitants. Aleshores, a Vila-real, com té 51.000 habitants, li toquen X diners, i a Morella, si en té X...
És una part proporcional.
És una quantitat per habitant. Uh-huh. Aleshores, als pobles es toca per habitants. I dona igual qui governe, com li diguen i qui siga. És igualtat, que és per lo que lluita també este govern d'esquerres i progressista. Per la igualtat, perquè totes i tots som iguals i totes i tots tenim que tindre les mateixes oportunitats i també les mateixes obligacions. Clar que sí. I així a la província de Castelló, que així també tenim que parlar dels pressupostos de la Generalitat, perquè la província de Castelló és molt important també dintre del País Valencià. Pues en despensa social són 4,5 milions d'euros al dia, el que se gasta així a la província de Castelló. Després n'hi ha 174 milions d'euros en inversions per a la província de Castelló, que les inversions també creen ocupació, fer inversions, fer carreteres, fer hospitals, fer col·legis, creen inversions. 38 milions d'euros per al pla edificant, per anar eliminant els barracons. N'hi ha que recordar que en l'any 2019 crec que s'han inaugurat en la Comunitat Valenciana 7 col·legis més, però és que a més n'hi ha, crec que són 6.000, estic parlant de memòria, crec que són 6.000 xiquets i xiquetes que ja no estan en barracons, i és molt important. I així a la província n'hi ha també 8.556 persones dependents que estan atenent-los dintre del sistema de dependència. I a Vila-real. A Vila-real també ens arriben diners. Uh-huh. Estem pagant encara el Palau de la Justícia. El Palau de la Justícia que el va fer el Partit Popular, que primer va ser una estructura, i gràcies a la insistència del nostre alcalde, que va ser, quan va ser diputat a les Corts Valencianes, que governava el Partit Popular, va ser molt insistent de que aquelles obres se tenien que acabar, d'aquella estructura, gràcies al seu treball, va arribar el Palau de Justícia que tenim ara, però que el Partit Popular, que va tindre diners a mansalva, resulta que ho va deixar a deure. I aleshores n'hi ha 2 milions, encara estem pagant el Palau de la Justícia, i aquest any n'hi ha 2 milions d'euros per a continuar pagant el Palau de la Justícia. I la Ronda Suroest. Jo quan el Partit Popular s'atrevís a parlar de la Ronda Suroest de Vila-real, a mi m'agafa vergonya. I que en les Corts Valencianes, de vegada en quan ho diuen, és que m'agafa vergonya. Perquè és que tenim que recordar a la senyora Bonitz, ficant allí el lletrero, fent-se la foto, si no recorde mal, fent-se la foto de que anaven a començar les obres. I les obres no mai van començar.
Yeah.
Mai van començar. Ha tingut que ser un govern d'esquerres el que de veritat hagi ficat els diners i estiguen ja les obres en marxa. Efectivament. Perquè és una necessitat per al poble de Vila-real. Perquè l'Avinguda Alemanya, l'Ajuntament de Vila-real, se gasta moltíssims diners en reformar-la, en habilitar-la, perquè el pas de camions continu el que fa és la calçada trencar-la. Uh-huh. Aleshores, en el moment que estiga la Ronda Suroest construïda i acabada, tots aquests camions que passen per l'avinguda deixaran de passar. Estalviarem en l'Avinguda Alemanya en totes les despeses que tenim, però és que els veïns i veïnes tindran una millor qualitat de vida en el soroll, en la pols, en tot el que significa un pas continu de camions. Això són polítiques per a les persones. Això són polítiques per a les persones. Per això que 4 milions d'euros estan destinats per aquest any per a la Ronda Suroest. I després l'aular infantil del Carles Artou, que també ens ha costat, però al final estarà ahí. 900.000 euros per a l'aulari, per a que els xiquets i xiquetes deixen d'estar en barracons. Una educació digna i de qualitat i pública, que és el que n'hi ha que fer. El bo infantil, perquè nosaltres ja tenim aules així a Vila-real gratuïtes en l'escola pública de 2 a 3 anys, però a part de les aules gratuïtes també s'ha augmentat en el bo infantil des del govern valencià. Les beques de menjador, en l'any 2015 en el Partit Popular crec que n'hi haven, a veure, no sé si n'hi haven unes 84.000, crec que n'hi haven, de menjador. Ara són 138.000 els xiquets i xiquetes que tenen la beca de menjador i que no paguen absolutament res. És a dir, que és un pressupost per a les persones a nivell del País Valencià, a nivell de la província de Castelló i a nivell de Vila-real. I no sols les inversions que vinguen o les ajudes a la llei de dependència o l'eliminació del copagament farmacèutic, perquè també hi ha que recordar que se va eliminar en el seu moment el copagament farmacèutic, que també beneficiava i beneficia a molts vilarealencs i vilarealenques, allò de que tenien que pagar els medicaments, que ara no tenen que pagar-los, sobretot els pensionistes i jubilats, o el copagament en la llei de dependència per als productes ortoprotèsics o els centres de dia de persones amb discapacitat que tenien que pagar una quantitat i que acabava gent que va tindre que abandonar el centre de dia perquè no podia pagar les quantitats que va posar el Partit Popular en el copagament. Això significa treballar per a les persones i això és un pressupost social. És el que jo dia, que no sols és fer fets les paraules. Perquè si tu dius les paraules, però econòmicament no poses recursos econòmics per a fer realitat allò que tu estàs dient, les paraules al final són mullades o se les endú el vent. Aleshores, jo estic molt contenta i molt orgullosa del govern valencià i del govern que tenim ací a Vila-real, perquè tenim un gran alcalde i un gran equip de govern que el canvi durant aquests anys s'ha notat i s'està notant dia a dia, que tot en un dia no se pot fer, ni se pot fer en 4 anys, que no tenim una vareta màgica. Ojalà tinguem una vareta màgica com la que creuen els xiquets i les xiquetes, no? De dir, agafa una vareta màgica i ho arregle tot. És impossible. És impossible, sobretot si revenim d'una època, d'un desert, d'una deuta que ens va deixar el Partit Popular de més de 40.000 milions d'euros, que són molts milions d'euros, que la segona conselleria del Consell de la Generalitat Valenciana és el deute. La segona conselleria té més de 6.000 milions d'euros i és el que tenim que pagar als bancs de la deuta heretada del Partit Popular i també del infrafinançament. Perquè no anem, jo soc molt clara sempre. Una part d'aquests 40.000 milions d'euros, clar que és del Partit Popular, de la despesa que va fer en el seu moment i que va tindre la mànega massa ampla en el tema econòmic. Però una altra part important és perquè el País Valencià està sempre discriminat en el tema de l'infrafinançament. Hem estat infrafinançats molts, molts anys per l'estat espanyol, per el govern.
Sí, si vol...
I ese és un tema important i un tema que reivindiquem tots els partits, o la majoria dels partits, de que li demanem al govern d'Espanya, governe qui governe, en estos moments un govern progressista, de que els valencians i les valencianes no volem ser ni més ni menys. Volem ser iguals. I voler ser iguals és un finançament que li toca digne i el que li toca als valencians i valencianes. Sí. Perquè així podrem fer més polítiques socials per als ciutadans i ciutadanes del nostre país.
La nova ministra Maria Jesús Montero, la ministra d'Hacienda, ja ens ha avançat que el Ministeri va abonar a les comunitats autònomes 103.000 milions d'euros que faran entregues a compte per al sistema de finançació de les, de les autonomies. Val? Des de l'Ajuntament, o sigui, perdó, des de la Generalitat se li demanava al govern central 9 milions i mig.
Sí.
Perdó, 9 milions 800.000. I hasta, bueno, va eixir la ministra i es va explicar que per la Comunitat Valenciana, a més de més comunitats, però nosaltres parlem de la nostra, que és el que ens està ocupant per lo de la infrafinanciació, ens havien destinat 9 milions i mig, 270 milions d'euros menys de lo que demana el govern de Botànic al govern de...
Nosaltres no deixarem mai de reclamar el que ens toca. Jo estic segura que en els pressupostos del 2020 del govern central la Comunitat Valenciana, el País Valencià, estarà molt beneficiat. Perquè en els pressupostos de 2019, que no van aprovar, que no se van aprovar per el vot en contra del Partit Popular, de Ciutadans i dels independentistes, que se van ajuntar, perquè ells s'ajunten quan els interessa, en Catalunya ara s'han ajuntat per pujar-se el sou, per d'ahir sí. Pues a Madrid se van ajuntar per votar que no els pressupostos. Bé, pues aquests pressupostos del 2019 eren els millors pressupostos en moltíssims anys per a el País Valencià. I no sols perquè venien més diners, sinó que, a més, és que arribàvem a unes inversions igual a la mitjana. Un 10% crec que arribaven. Si no recorde mal, que ara, això sí que, si no recorde mal, crec que era un 10%. No ho recorde bé. Però sí que és de veres que eren les millors inversions, les millors inversions i els millors pressupostos per al País Valencià. Per això, tant el president Ximo Puig com el conseller Vicent Soler ho han dit sempre. Sempre. Governe qui governe, no anem a deixar de reivindicar el que els valencians i valencianes els pertoca.
Va, la ministra...
Un finançament. Aleshores, anem a esperar que passen els pressupostos de 2020. Anem a esperar la mesa que n'hi ha que fer de les comunitats autònomes per a començar a parlar del finançament just per a totes i per a tots. És que ho hem dit un milió de voltes. No volem ser, no volem més que els altres. Volem ser iguals. Per què? Perquè si som iguals que els altres, beneficiarà als ciutadans i ciutadanes del País Valencià. Perquè estem sempre per baix de la mitjana. Perquè nosaltres fem l'esforç, i a més ho han dit diferents organismes, no? De que nosaltres, la nostra comunitat, avança moltíssim socialment, uh-huh, en despesa social. Però és que avançaríem molt més si des de Madrid, si des del govern central, ens donaren als valencians i valencianes el que ens toca. Ni més ni menys. Perquè si ens arriben esos 1.270 milions d'euros que ens toquen als valencians i valencianes, el govern de la Generalitat encara podrà fer més i arribar molt més a la gent.
Pues esperem que els polítics, en este cas vostè, en este cas Ximo Puig, reclame,
clar que sí,
al partit que en este moment està governant a Madrid,
el Partit Socialista
demane
espanyol.
Clar
que sí.
Se demane lo que és just per a la Comunitat Valenciana.
Clar que sí, i no anem a deixar de reivindicar en al mítim de Castelló que va vindre Pedro Sánchez en aquestes últimes eleccions, ho va deixar claríssim. Perquè el Partit Popular sempre estava manipulant les paraules del president Pedro Sánchez. I ell ho va dir a Castelló, allà a la pèrgola ho va dir. El finançament està damunt de la taula. I els valencians i valencianes tindran el finançament.
I vostè està convençuda de que
mos
arribarà?
Jo estic molt convençuda. I estic molt convençuda perquè crec que en la paraula d'aquest govern, del govern progressista, del govern de coalició, del Partit Socialista i de Podem. Estic segura que no mos defraudarà. Igual que no ha defraudat el Botànic. I una clara mostra de que el Botànic no ha defraudat els valencians i valencianes és que en maig de 2019 van dir: volem que continuï el Botànic. Volem un govern de coalició al País Valencià. Del PSPB, PSOE, de Compromís i de Podem. Per això jo estic convençuda que el govern d'Espanya
atendrà la finançació justa
dels valencians i valencianes
del País Valencià.
Això sí, jo el que demane des d'ací és que si venen uns pressupostos dignes, millors i que augmenten el finançament i que augmenten les inversions al País Valencià, que els diputats del Partit Popular i de Ciutadans valencians i valencianes que no voten que no, perquè estaran votant que no al País Valencià, a la Comunitat Valenciana.
Però estarem atents a veure què
clar
és el que se vota.
Clar que sí.
Igual que volem aquesta finançació justa, igual que vostè, el que jo necessito que me diga ara és vostè ha estat al peu del litoral, és dir, jo si tinc una nota de premsa on me diu que vostè estava en l'alcaldessa d'Almenara i el diputat Francisco Gil i Carlos Laguna,
sí, vam estar
en Junts en Herres Blancs, i van estar a peu de
sí,
platja.
Sí, sí, sí.
Van veure el desastre que hi havia en Almenara.
Sí.
Este problema que tenim a les costes, com se solucionarà? Quan se solucionarà? S'han pres mesures per demanar...
Home, jo crec que la Dana ha sigut... En primer lloc, abans de tot, hem de ser conscients que este ciclogénesis, ciclogénesis era, no? En València.
Sí, sí.
Del passat any, de fa tres mesos, i el de ara, és una conseqüència del canvi climàtic. Uh-huh. D'això tenim que ser conscients. Aleshores, és...
Sí, el Partit Socialista ja ho ha avançat que ja se dona, o sigui, ja que dona resposta als desastres meteorològics.
Clar que
sí. És fruit del canvi climàtic.
Clar que sí.
Hasta ahí hem arribat. Ara, aleshores,
sí, sí. Aleshores, en primer lloc, jo no sé què fa la dreta ajuntant-se en els negacionistes en l'extrema dreta, perquè aquell que diu que això del canvi climàtic és un invent de l'esquerra, que això ho diu l'extrema dreta, però és que el pitjor de tot és que la dreta, el Partit Popular i la dreta que desapareix, que Ciutadans queda, si no res, no quedarà res, li fan el seguidisme a Vox, i això a mi també em preocupa. Clar que té que haver una resposta. Mm. I per a la Dana va haver una resposta immediata tant del govern central com de la Generalitat. I així ara el que n'hi haurà que fer és valorar tots els danys econòmics que ha portat Glòria, aquest fenomen, no?
Meteorològic tan de mal,
perquè és que a més venim de la Dana i ara la Glòria. I tant el govern central com el govern de la Generalitat respondrà, perquè és el que té que fer. I ahir sí que ahir va haver moltíssima aigua, després a ir també, sí. Però és que a més el tema de les ones, perquè jo me vaig quedar molt sorpresa,
s'han quedat,
no?
Pràcticament sense platges.
No. Almenara,
el litoral de Castelló,
no té passeig?
És que s'han quedat sense platges.
Entonces, no té passeig.
Aleshores, el que ells reclamaven és uns bons espigons, una bona
infraestructura. Clar que sí. I jo crec que ahí és on estic segura de que el govern de la Generalitat i de que els diferents ajuntaments afectats han de sentar-se i han de reclamar al govern central, perquè té que haver una solució per a que no passi tot això. I els espígols i les escolleres és una solució. I jo estic segura que el govern central... El que passa que, claro, hem estat amb un govern en funcions. Hem estat amb un govern en funcions i no és el mateix estar en funcions, pues prendre unes decisions, unes sí i unes altres no pots prendre-les perquè legalment no se poden prendre. Però si encara estem en un pressupost prorrogat del senyor Mariano Rajoy, que això també n'hi ha que recordar-lo. Sí. Aleshores, necessitem un pressupost nou per a poder avançar. Però jo estic segura que el Consell de Ministres i el Consell de la Generalitat van estar ahí, van a posar els recursos necessaris, com han fet en la Dana, que les tramitacions, que l'ajuda de la sol·licitud de l'ajuda, de sol·licitar les ajudes, sempre costen, perquè l'administració és aixina. L'administració
sí,
està...
caldria fer d'alguna manera
que
una estructura
fórmules,
que fora més àgil.
Clar, n'hi ha que buscar fórmules perquè tot siga més àgil. Però clar que si nosaltres, els diputats i diputades, tenim que estar al costat del ciutadà i tenim que estar al costat dels llauradors i tenim que estar al costat dels pescadors i dels ajuntaments afectats i tenim que reclamar als governs que se busquen les solucions. Uh-huh. I jo estic seguríssima de que el govern central sap perfectament el problema i que intentarà millorar la situació, ficar els recursos necessaris, els diners necessaris per a poder fer pues, les escolleres i els espigons necessaris per a que quan vinga una... A voltes diem, pues esta serà la solució, resulta que ve una altra tempestada o una altra d'això climatològic.
Sí, però com n'hi ha un estudi que és l'estudi
clar
de Cantàbria, que sí que és veritat que és un estudi que va costar molts diners de fer i que d'alguna manera dona resposta a estos problemes que se troben les platges, l'únic que demanen els regidors, els alcaldes, els ciutadans
clar
d'esta zona és que s'aborde ja aquest
tema. Que sí, que s'aborde. Però jo tinc confiança de que el govern central farà tot el possible per a que no torni a passar, ficarà recursos econòmics per a que se facin els espigos i les escolleres necessàries per a que no torni a passar, però n'hi ha que donar-los un temps, és el que dic jo. No tenim, ojalà tinguem una vareta màgica i se pogueren solucionar les coses, però l'administració és el que és i el temps...
Però com
pues
avui,
una...
avui esteix en el solet i
sí,
tot el
sí,
demés,
sí, sí.
Tenim que
abordar... No podem quedar-nos aparats mal, perquè jo, per exemple, de veritat, me vaig quedar perquè conec bé el passeig d'Almenara i no vaig veure absolutament res. És que estava tot desfet. És que la mar se ho ha tragat tot i és una pena.
És el que més sofrís, la part d'Almenara és la que més sofrís.
I la part emocional de les persones que perden records.
Bueno, l'alcaldessa d'Almenara textualment me va dir que no havia dormit en tota la nit.
És precís.
Que cada volta que sentia, ella, com que anava veient, que anava perdent, o sigui, ella al dia següent sabia on anava, era quasi com bueno, Padilla era pues això, pues com pràcticament anar a veure un desastre de lo que és la seva ciutat
sí,
i la seva
sí,
platja.
Sí, sí.
Mire, canviem de tercio i també l'ho tinc que preguntar. A València, el PIN parental, què tal?
Bueno,
el PIN parental, què tal? Que quasi m'ha eixit un pareat.
Sí, sí. Bueno, això ja és... Bueno, a mi el que me preocupa... Vaig a donar un exemple clar. El que me preocupa és... ara, en estos moments i des de fa molts anys n'hi ha xiquets i xiquetes que tenen dos papàs i dos mamàs d'una forma tan natural i els xiquets que creixen en tanta naturalitat tots, que si tenen companys en dos mamàs i dos papàs ho viuen en una normalitat, tu saps que bonico és això, però si ara ve l'extrema dreta en el PIN parental, pues n'hi hauran xiquets que no entendran per què n'hi ha xiquets i xiquetes en dos papàs o en dos mamàs. Aleshores, és fonamental explicar als xiquets i xiquetes de que n'hi ha moltes formes d'estimar, que és molt bonico, que n'hi ha diferents formes de família, diferents formes d'estimar, i no és res. Vamos, és que jo no entenc de veritat a l'extrema dreta, però me'n preocupa molt el Partit Popular i Ciutadans que estan agafant el discurs de l'extrema dreta. Sí, és que és necessari que en les escoles se parli de tolerància, se parli de diversitat, se parli de cooperació, se parli d'igualtat, se parli de justícia social, perquè això ens fa créixer com a persones, com a éssers humans, com a que totes i tots som iguals. Siguem d'on siguem, tinguem el color de pell que tinguem i estimem a qui estimem. Perquè ningú, ningú naix homòfobo, ni xenòfobo, ni racista, ni masclista. Ningú, ningun xiquet ni xiqueta naix aixina, sinó que la societat, la educació i el que veus és el que te fa créixer com a persona. Per això els xiquets i xiquetes es té que explicar de la forma que ho entenguen, perquè és que la veritat és que la dreta i l'extrema dreta està dient barbaritats, i estan deixant els professors i professores que són els que donen classes i això, pues la veritat, vamos, és que ve la censura. I és fonamental, no? Mira, el Tribunal Suprem va dir que no se podia
d'alguna manera no se podia sesgar l'educació dels xiquets.
Va negar el dret a l'objecció de consciència de l'assignatura d'educació per la ciutadania, perquè n'hi havia gent que volia l'objecció de consciència, uh-huh. I el Tribunal Suprem va dir que no, perquè és fonamental créixer en esos valors, en els valors de la solidaritat, en els valors de la cooperació, en els valors de la igualtat, en els valors de la justícia. I al final, què faran? Ficaran un pin parental a l'internet? Ficaran un pin parental als companys i companyes perquè els xiquets se relacionen en la societat? Els xiquets parlen en els altres xiquets. Aleshores, si es fiques un pin parental als xiquets i n'hi ha xiquets que s'exclouen d'algunes classes, aquests xiquets després parlaran en els seus companys i diuen, bueno, i què han explicat en aquesta classe que jo no he pogut estar? I ahir, els pares, com van a evitar que els xiquets parlen en els altres xiquets i xiquetes? Com s'evita això? Van a ficar un pin parental al cine? Quan els xiquets van al cine, les pel·lícules estan classificades per edats? I n'hi ha pel·lícules per a xiquets de majors de 7 anys, n'hi ha per a majors de 18 anys, etcètera, etcètera. Però, per exemple, a l'extrema dreta n'hi haurà pel·lícules que, encara que estiguin classificades per edats, doncs, potser no voldran que els fills vagin. Què faran? Ficaran un pin parental als cines? Però, sobretot això, ficaran un pin parental als amics i amigues dels seus fills? Perquè no parlen? És que és molt... Bueno, jo sé, sí. La dreta i l'extrema dreta és el que diuen, però és el que jo he dit. Vox és l'extrema dreta d'aquest país, però a mi em preocupa que el discurs el compre el Partit Popular i Ciutadans. Ciutadans venia a ser un partit a ficar la política una altra vegada en valor, a ser el centre, o el centre dreta, dona igual, però és que Ciutadans s'ha extremat, i a mi això em preocupa. Perquè clar que l'estat espanyol té que tindre un partit central, uh-huh. I té que tindre un partit de centre-dreta. I Pablo Casado està portant a la deriva el Partit Popular i a mi em preocupa, perquè n'hi ha una dreta moderada, una dreta que no vol ni el pin parental, ni vol el discurs que està fent Pablo Casado. I jo estic segura que n'hi haurà gent del Partit Popular que n'hi haurà un moment que tindrà que agafar la iniciativa i de retornar al Partit Popular on era, un partit de centre-dreta i no de dreta, quasi que d'extrema dreta, comprant el discurs de Vox. Em preocupa moltíssim.
Pues ahí se quedem, perquè clar, el temps també mos apremia, tenim més convidats. Sabina Escrig, diputada autonòmica, moltes gràcies per haver vingut.
Moltíssimes gràcies. Jo, un plaer estar en la ràdio del meu poble.
Bueno, i en breve l'esperem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
En Kenem las auténticas rebajas, ven y aprovecha la misma calidad y servicio de siempre a precios inmejorables. Y liquidación en Kenem Kids, toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Kenem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.kenem.es.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653-2042-94.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Villarreal, teléfono 964-52-1385.
En Juanjo Jove te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jove. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Bueno, i ara anem a fer un repàs perquè hem conegut el que ens donaran de, des del govern a la comunitat valenciana i per això hem convidat a Miguel Barrachina, que és diputat autonòmic per al Partit Popular. Bon dia, Miguel.
Hola, muy buenos días, un placer. Encantado, Susana.
Le leo. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, nos ha comunicado que el Ministerio de Hacienda prevé abonar este año a las comunidades autónomas 103 millones de euros en entregas a cuenta del, del sistema de financiación. ¿Cumple las expectativas que se habían pedido, se habían prometido por parte del Botánic a la Comunidad Valenciana?
No. 270 millones de euros menos es lo que van a transferir el gobierno socialista de Sánchez de lo que Ximo Puig ha aprobado en presupuestos. Uh-huh. En presupuestos se aprobó en diciembre que el Estado nos iba a ingresar una cantidad determinada, en el entorno de 9.800 millones. Van a ser casi 300 millones de euros menos.
Menos lo que van
lo
a
que,
venir.
Lo que va a venir.
Para la financiación de la, de la comunidad autónoma.
¿Qué quiere decir? Pues que fue toda una trola. Que esa negociación que hubo de compromiso, uh-huh, después de la aprobación del presupuesto para elevar lo que iba a ser las transferencias ha servido para restar. Yo fui diputado, uh-huh, cuando se aprobó el sistema de financiación autonómico socialista, pactado con Esquerra Republicana, como ahora. Uh-huh. Es decir, ahora los socios del PSOE son los mismos.
Sí.
Por eso vamos a cambiar el Código Penal para sacar de la cárcel a todos los golpistas que han sometido a tanta tensión a Cataluña y al resto de España. Yo voté en contra de aquel sistema que era malo. Rajoy no pudo cambiarlo porque España estaba quebrada. Y ahora, felizmente, los 3 millones de empleos, Susana, generados con motivo de la reforma laboral del Partido Popular, permiten que la Comunidad Valenciana tenga cada año casi 3.000 millones de euros más de lo que tuvo el último gobierno popular. Sin embargo, lo prometido a la Comunidad Valenciana y lo aprobado por PSOE, Compromís y Podemos en el presupuesto de la Generalitat para 2020 son 270 millones de euros de más que tenían que llegarnos. ¿Esto qué supone? Supone que como no nos van a llegar, pero sí que se lo gastan todo, si no, no podrían pagar los 116 asesores y los hasta 340 altos cargos, 50% más. En eso son dos gotas de agua. El gobierno socialista de España y el gobierno socialista de la Comunidad Valenciana. Doble altos cargos que el último gobierno. Como se lo van a gastar todo, supone que se genera un déficit. ¿Y qué pasa con un déficit? Pues que las empresas y los trabajadores tardan en cobrar. Por ejemplo, las guarderías no cobran, han tenido que subir el pago a los padres porque no cobran, los dependientes cobran tarde, y esto es simplemente porque Ximo Puig dice que nos van a ingresar y aprueba una cantidad, y el resultado final, el de ayer, es que te ingresan 270 millones de euros menos de lo que tú has aprobado.
Sí, pero sabe, porque luego en la rueda de prensa que dio la ministra de Hacienda, lo que dijo es: esto es lo que tenemos hasta el momento, y cuando se aprueben los presupuestos del 2020 acabaremos de transferir lo que de alguna manera prometieron.
Sí, normalmente suele ser al revés, es decir, el resultado definitivo cuando gobierna la izquierda suele ser inferior. De hecho, todas las previsiones van a la baja cuando gobierna la izquierda. La última, el Fondo Monetario Internacional, esta semana, ha dicho que España será la nación europea, y son 50 en Europa, que más reduzca su crecimiento, cuando hace solo un año España era la primera de las 50 naciones europeas creando empleo, 500.000 de empleos anuales. Hemos pasado de liderar el crecimiento en Europa a ser los que menos van a crecer. De hecho, siempre nos pasa igual. España, el Fondo Monetario Internacional dice que es la que más reduce su crecimiento, y dentro de España, Castellón es una de las provincias siempre más penalizadas por la izquierda. Y de hecho, en este año que ya se ha cerrado, el 2019, ha subido el paro en la provincia de Castellón cuando llevábamos 7 años de gobiernos populares bajando el paro. ¿Por qué baja el paro con el PP y por qué sube el paro cuando gobierna el socialismo y la izquierda? Siempre sucede así. ¿Esto es fruto de un sorteo? No, es producto de una parálisis. Cuando tú decides que no vas a construir la A7 con el norte, cuando tú decides que no vas a tener el doble ancho para que puedas exportar desde Castellón y puedas llevar a Barcelona mercancías. Ahora tendrás que ir de Castellón a Barcelona en tren, mercancías tendrán que ir por Teruel o por Madrid. Cuando tomas toda esa serie de decisiones, claro, lesivas, pues el resultado es menos empleo.
¿Estas decisiones se toman en base a...?
Bueno, pues en base a ahorro, es decir, vamos a no gastarnos en la provincia de Castellón lo que tenemos que darle a los
separatistas. ¿Sacrifican la provincia de Castellón?
Sí, es decir, el único argumento...
¿Para nutrir, según usted?
Sí, sí, para engordar al separatismo catalán. El único argumento para decir por qué el proyecto de Rajoy, que es el que se ha construido y ya está en marcha, hoy se cumplen 2 años de la primera línea de alta velocidad que llegó a Castellón, y se está construyendo la segunda. De que no haya 2 anchos, es decir, el ancho europeo para viajeros y el ancho de mercancías, que no haya un doble ancho, como lo hay entre Valencia y Castellón, porque apareció estas semanas atrás y dijo el gobierno que de Castellón hacia el norte ya no iba a haber el doble ancho, sino solo uno. Y que, por tanto, las mercancías, que todas las mercancías, el azulejo, la naranja valenciana, sale con los trenes normales, con el ancho español de siempre, como no van a poder utilizar esos, hacia el norte, de Castellón a Barcelona, ya no se podrá utilizar. Y tendrás que irte hacia abajo, es decir, dirección sur, e irte vía Teruel o vía Madrid para poder llegar mercancías de Castellón a Barcelona. Esto fue tremendo y hubo una gran protesta en su día, y ahora lo que hay es silencio. Silencio cómplice. Es decir, oye, nos hemos quedado en la mitad, nuestras mercancías ya no pueden salir hacia el norte, solo pueden salir hacia el sur. ¿Por qué? Porque el ancho con el que circulan las mercancías hemos decidido cargárnoslo, y la única justificación es que es más barato, obviamente, y mucho más barato que no circule nada. Eso es más barato, claro que es más barato, pero si tú dejas a el norte de la provincia de Castellón sin la autovía, la dejas sin el doble ancho europeo, la conclusión y el resultado es que quien tiene que invertir en Castellón no lo hace, elige otras provincias, y por eso Castellón es una de las 16 provincias de España donde el paro ya creció en 2019.
Otra de las cosas que también nos preocupaba en este momento y queríamos saber su opinión era el PIN parental. Damos un salto de un sitio a otro, pero también es noticia, y también queremos saber...
Todo el mundo habla del PIN parental para que no hablemos de lo que está sucediendo, y es que se quiere cambiar el Código Penal con efecto retroactivo, que no había ocurrido, para que salgan de la cárcel los golpistas de Esquerra Republicana que tienen que aprobar el presupuesto. ¿Qué pretende un PIN parental? Yo te aseguro que no lo conozco. Lo que sí sé es que los padres tenemos que decidir aquellas tareas extraescolares. Por ejemplo, niños de altura que aparecen con una pancarta, sus padres en altura se habla castellano como se podía hablar valenciano, y el PP defiende la libertad de elección y que los padres y los niños deben contar, no solo Marsá y Chimopuch, que decida por nosotros, comarca del Alto Palancia y del Mijares. Todos los padres deciden que la educación sea en castellano con una o dos asignaturas en valenciano. ¿Qué hacen en horario extraescolar, incluso en una hora de pues sacan a todos los niños con pancartas del Volentot en Valencia sin la autorización de los padres. ¿Qué dice el PP? Pues que deben tener autorización de los padres. Es decir, que si llevan, que si Escola Valenciana, que ha apoyado en todas las manifestaciones a los golpistas, de hecho es convocante, es una entidad separatista financiada por el gobierno valenciano, que si Escola Valenciana saca a todos los niños del Palancia a manifestaciones con banderas catalanas, los padres tenemos que saberlo. Yo llevo a mis hijos a los coles para que los profesores enseñen matemáticas, biología, geología, y no decimos nada porque es lo razonable que puedan parar a Valencia, que hablen inglés. Pero si lo quieren llevar a manifestaciones en favor del catalán, los padres tenemos que saberlo.
Mire, ellos, y por tanto, la ley del plurilingüismo defienden sí. que en el consejo escolar se decide un 35%, sí. se decide en el quesito, en lo que es la sí. estadística, un 25% obligatorio en valenciano, un 25% obligatorio en castellano, un 15% lengua extranjera y un 35% lo decide el consejo escolar. Uh-huh.
Sí, nosotros lo que defendemos es libertad, es decir, que los padres puedan elegir. Uh-huh. Ahora ya ha desaparecido el castellano de 0 a 3 años y ha desaparecido en la mayor parte. Entonces, lo que se da ahora es un paso más. Entonces, por ejemplo, en las zonas castellano hablantes, yo vengo de una de ellas,
sí.
Lo que se defiende es que los niños, como hasta ahora, mi hijo va primero de bachillerato. Recibe la educación fundamentalmente en castellano. El año que viene, en segundo de bachillerato, cuando tenga el selectivo, tendrá que examinarse de matemáticas, de geología o de historia, no mes en Valencia. Uh-huh. Naturalmente sacará peor nota que en su lengua materna y optará una peor carrera. ¿Qué defendemos? La libertad. En todos los ámbitos, que no se está produciendo. Y que si la Chen vol parlar només valencià i vol que el seu fill vaig a classe en valencià, pues que ho faci. Y quien quiera que sea castellano, que lo haga. Que no elija Marsá por nosotros. Y de hecho tiene condenas, porque a los niños de donde yo vengo les llamaba básicos. Los niños que se eduquen en castellano estarán en nivel básico y no más estarán en nivel avanzat si renuncian a su lengua materna.
Mire, el Entonces, Partido Socialista dice que el PIN parental no llegará a la comunidat valenciana mientras haya un botànic. ¿Usted cree que hace falta un PIN parental en la comunidad valenciana?
Yo lo que creo que hace falta de verdad es respeto a la libertad de los padres. Que los padres seamos quienes decidamos si llevan a mi hijo a una manifestación de Escola Valenciana en favor de los golpistas o no. Y esto está ocurriendo. Uno se mete en la página de Escola Valenciana y ve cómo en horario escolar sacan a los niños de las aulas y sin que los padres lo sepan los llevan a este tipo de manifestaciones. Y uno puede ver los colores de las banderas, que no es la bandera, que no es la señera valenciana. Uh-huh. Entonces lo que pedimos es respeto a los padres y libertad. Nosotros sí que creemos que los niños son forman parte de una familia y que los padres tienen que opinar más allá de lo que imponga Ximo Puig o Marsa.
Cuando hemos empezado a hablar de este tema y usted me ha dicho, bueno, esto es una forma de ocultar bueno, la posible revisión de Torra y Puigdemont y todo esto. ¿Esto se refiere usted a que Sánchez impulsará la revisión de los delitos de rebelión y sedición para adecuarlos a la actualidad?
Sí, adecuarlo a la actualidad quiere decir que él pueda seguir utilizando el Falcon. Es decir, que cuando se venga otro concierto de marcha al FIP, en lugar de utilizar el AVE que ya habíamos estrenado, Sánchez, que es el hombre más contaminante de una nación que se llama España, pueda venirse con los amigos en Falcon. Y luego, si se queda a dormir, como se quedó en Benicassim, pues al día siguiente venga otro Falcon del ejército y que tenga que hacer 4 viajes para llevarse de una juerga privada al presidente del gobierno de España. Y para que eso sea así, naturalmente se va a sacar a los golpistas.
Necesita el apoyo para
de Esquerra Republicana para aprobar sus presupuestos.
Sin embargo, él
dice... De hecho, ya han abierto, perdóname, esta semana han abierto, les han permitido abrir las embajadas en el exterior, en Argentina, en México, les han permitido reagruparlos a todos en Cataluña, porque en Cataluña prisiones es una competencia que ya Zapatero transfirió a Cataluña y que, por tanto, disfruten allí o vivan una situación de auténtico privilegio. Uh-huh. Y, por tanto, como no quieren que hablemos de eso, se habla del PIN parental, que los efectos en la Comunidad Valenciana del PIN parental son cero.
Sí, pero para que no haya ninguna duda, él dice que sí. el gobierno sacará de la mesa con el govern de la Generalitat la rebaja penal para los presos del procés.
Sí, primero es un bochorno que él haya llegado al gobierno de mano de aquellos que dijo que jamás llegaría al gobierno. Por tanto, Sánchez ha engañado a todos. A todos los españoles, todos le votaron escuchándole aquello que decía de yo no gobernaré con independentistas. Ha puesto, es la primera vez que se pone a una exministra como
Dolores Delgado,
fiscal general del Estado. ¿Para qué? Para rebajar las peticiones de pena y para que no defienda la legalidad del Estado.
Esta mañana saltaba también una noticia
y para facilitarle a Sánchez su negociación,
donde hablaban de que, bueno, de que un informe de Delgado podría ser determinante para que se rebajara el delito de sedición.
Sí, claro, es decir, es el uso, es lo que ha hecho siempre el socialismo, dominio de las aulas, dominio de las teles y ocupación de la justicia, y lo van a ocupar todo en materia de justicia. La impresión que se ha dado internacionalmente ya, poniendo a una señora que además, Dolores Delgado, había dicho lo que había dicho, es decir, yo no quiero tribunales de tías, solo de tíos, es decir, una mujer con una opinión de las mujeres pésima, se había burlado de la homosexualidad de un compañero suyo, Marlaska nenaza, maricón, es decir, esto no se lleva en la España de hoy. Somos una nación moderna, no somos como Dolores Delgado, no somos como ella. Había sido complaciente siendo fiscal en ejercicio con el delito, se sentaba a comer con el preso Villarejo y con el condenado Baltasar Garzón y se jactaba de que la, entre comillas, lo decían ellos, la información vaginal, es decir, la obtenida a través de la prostitución, era, según ella, un negocio redondo, éxito garantizado. Y a esta señora la hemos puesto para vigilar, como fiscal general del Estado, que se cumpla la legalidad. Es un uso chapucero, que no me extraña que saquen temas pintorescos o de cualquier tipo para no hablar.
O sea, para usted el PIN parental es una pantalla.
No, digo que lo del PIN parental, francamente, es que no le ocupaba ni le preocupaba a nadie. Lo que nos preocupa, mire, yo recuerdo la última vez que vino Pablo Casado, bueno, la última no, porque felizmente viene con frecuencia, que era un día que había colegio, el día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, Día de la Mujer. Recuerdo grupos de niñas de la edad de mi hija Sofía, de 11 años, viniendo con profesores a gritarle a Pablo Casado, Casado, nosotras te habríamos abortado, en pancartas escritas en el colegio. Si yo soy padre de esas niñas, me gustaría saber dónde llevan a mis hijos. Tengo derecho a saber dónde llevan a mis hijos. Tengo derecho. O sea, no puede Marsá decidir dónde llevan a mis hijos. Por tanto, llámele usted como quiera. Pero que los padres tenemos derecho a saber qué se hace con nuestros hijos fuera del horario lectivo o incluso en el horario lectivo, si decides llevártelas a una manifestación, tenemos derecho. Y esto lo pienso yo y lo piensan el 99,9% de los padres, a excepción de la ministra Cela, que cuando era madre los llevó a un colegio católico, apostólico y romano, y ahora dice que los niños no son de los padres, que los niños son del Estado. Oiga, todos pensamos igual, póngale el nombre que pongan, pero que los padres somos los que más queremos a nuestros hijos y que nunca ni Marsá ni Chimo Puig velarán por ellos como velamos nosotros, eso es así. Y que nos gustaría saber dónde los llevan y qué hacen con ellos, que tienen que educarlos, pero no adoctrinarlos también.
¿Qué pasa con el litoral?
Bueno, pues la verdad es que ha sido una catástrofe gigante.
Mire, cuando... Nosotros tenemos un dilema, es decir, cuando hablamos con el Partido Popular la culpa, cuando hablamos con ustedes la tiene el Partido Socialista, cuando hablamos con el Partido Socialista la tiene el Partido Popular, como que el problema de la costa, del litoral nuestro, es algo que de alguna manera hemos tenido que pagar un precio al gobierno de España y no se ha arreglado nunca. Esto es lo que a nosotros se nos transmite continuamente.
No, bueno, lo que ha ocurrido en la costa y también en algunas zonas del interior donde se ha cortado la zona de barracas y demás con nieve ha sido una situación que debe ser declarada de emergencia y por tanto yo creo que no cabe reproches a nadie. Y la coherencia te dice, oye, pídeles a los demás lo que tú hayas hecho. En tal día como hoy, hace justo 3 años, vivimos también un temporal grande, no tanto como este. Este ha sido mucho mayor y yo recuerdo que tal día como ayer mismo vino el ministro del ramo, entonces el ministro de Fomento era Íñigo de la Serna, que visitó Almenara, y anunció la reconstrucción, y efectivamente se hicieron obras de emergencia contratadas esos mismos días y en Pascuas, con más de 1 millón de euros invertido, por ejemplo, en Almenara. Digo esto porque es un ejercicio de pluralidad que venga un ministro de Rajoy del Partido Popular a un municipio gobernado por el socialismo y decir, oye, vamos a hacer obras de emergencia. Las hizo y en Pascuas de 2017 estaban terminadas las obras y recuperada la playa. Por tanto, lo que pedimos es lo mismo. Es decir, oiga, que ahora que hay el doble, ahora que hay el doble de ministros y de ministerios, que en la etapa del gobierno popular venga el ministro de turno y se comprometa a llevar a cabo
¿Por qué ha crecido tanto en este momento la cantidad de ministros en el gobierno?
Sí, lo preocupante no son los no es solo el número de ministros, sino de ministerios, porque no es una persona, es un ministerio al completo. Es decir, cuando bajó Pablo Iglesias, cuando fue a la Moncloa, no iba un ministro que cobra más que un... No iba un vicepresidente. Iba un vicepresidente con sus conductores, con sus escoltas, sus secretarios, sus secretarias, subsecretarios, secretarios generales, secretarios de Estado, directores. Es decir, se ha duplicado la administración.
Cada vez que está hablando es como que... Yo supongo que igual que la misma sensación que tengo yo la tendrán los oyentes, como que la sensación que tenemos es que no vamos a tener bastante dinero para abordar o para pagar todo eso. Porque se ha puesto a numerar tanta gente, y tiene razón, es verdad, detrás de los ministros. Pero mi pregunta es, ¿por qué?
Es para comprar pactos políticos, igual que ha sucedido en el gobierno valenciano en junio. ¿Por qué creció un 50% el número de altos cargos en la Comunidad Valenciana? ¿Por qué si Mónica Oltra dijo que habrían 2 asesores por consellería, habiendo 12, deberían haber 24, ¿no? Dijo 2 asesores por consellería, 12, 24. ¿Por qué vamos por 116? Pues para ocupar toda la plantilla política de PSOE, Compromís y Podemos, y a nivel nacional igual, y tratar de lo que los electores no les han dado, que ellos con nombramientos a dedo puedan conseguir. Y por tanto son 2 gotas de agua, es multiplicar el sector público, ocupar televisiones y aulas, y al final conseguir, adocenando a la opinión pública, perpetuarte tú por esa ocupación política, que no por tus méritos, porque en España la primera preocupación, y en la Comunidad Valenciana, sigue siendo la creación de empleo. ¿Por qué no se habla de la creación de empleo? Pues porque estamos en otras cosas.
Cuando se aprueban los presupuestos en la Generalitat, y porque es que no nos habíamos visto, han venido las Navidades y demás, y no había venido usted aquí al estudio. La sensación que tienen cuando aprueban los presupuestos, nosotros recibimos fotos, se estaban abrazando, el Botanic y demás. Ustedes, ya hablo de su grupo y de los grupos, pues por ejemplo, Ciudadanos y Vox, ¿hubo comentarios? ¿Qué sensación? ¿Qué se habló que no vimos?
Bueno, pues la sensación es la que tienen todos los vecinos. Es que a día de hoy, de cada 3 ciudadanos, 1 no encuentra al pediatra de sus hijos en la población. Es decir, la prioridad es la publicidad, el 1,2 millones de euros que se ha llevado el hermano de Ximo Puig, que es la única promesa que van a cumplir, la de cuando gobierne Ximo nos vamos a forrar, que dijo su hermano Francis, y en ello están, ¿no? Salvo esa parte propagandística, ahora en Apunt, los 2 seleccionados para ser directores, uno ha sido concejal del PSOE en Torrent y el otro asesor del PSOE en un ministerio, ¿no? Cuando la prioridad es la publicidad y no la sanidad, que es verdaderamente una preocupación de los vecinos, te indica que el gobierno ha consumido ya su tiempo. Y en este presupuesto lo que hay es un crecimiento gigante en el capítulo de personal digital, es decir, de personal a dedo. Hay una caída de las inversiones y el resultado final es más de lo mismo. Es decir, las prioridades sanitarias y educativas de los vecinos llevan 4 años y medio ya, y 0 construcciones sanitarias nuevas. Bueno, aquí en Villarreal, y tal y como me lo cuenta Héctor Folgado, nuestro portavoz, se cerró un centro de salud, el consultorio de Torrenova, creo recordar.
Torre Hermosa.
Correcto. Se cerró uno de ellos, ¿no? hubo otra época en la cual se construían hospitales como el de La Plana nuevos, y llegamos a inaugurar 622 colegios e institutos públicos. Ahora la prioridad y la preferencia es otra, que tiene carácter televisivo, publicitario, pero desde luego no sanitario ni educativo, y el presupuesto profundiza en esa línea, Susana.
Mire, el viernes vendrá aquí a los estudios de Radio Villarreal Baldoví, el diputado nacional de Compromís, que sabe que ha apoyado la candidatura, la investidura de Pedro Sánchez. Y, en teoría, el acuerdo que ellos consiguen para apoyar a Pedro Sánchez tiene un valor de 1.500 millones de euros. A cambio de apoyarlos, vendrán a la Comunidad Valenciana 1.500 millones de euros. Si usted tuviera la oportunidad de hacerle una pregunta el viernes a Baldoví, ¿qué pregunta le haría?
Bueno, yo sé.
Porque se la haré, ¿eh?
Yo por Baldoví tengo mucho respeto porque he trabajado con él en el Congreso de los Diputados. Le diría que lo mismo que él le dijo a Rajoy: ¿cuándo se va? Es decir, si está usted imputado, ¿cuándo se marcha? Porque Rajoy no ha estado nunca imputado y lo echaron por la condena a un alcalde, como Baldoví fue alcalde. Uno. Dos. Que el acuerdo con Compromís ha sido para arrestar, para bajar recursos a la Comunidad Valenciana. De hecho, desde que aprobamos el presupuesto hasta que ayer se anunció lo que se iba a invertir, la aportación, ese pacto de gobierno y el nuevo gobierno, lo que ha anunciado es 270 millones de euros menos que Ximo Puig dijo y aprobó en ley de presupuestos en diciembre que nos iban a ingresar. Con lo cual, entre la aprobación del presupuesto y el dato de ayer está la negociación con Compromís. El resultado ha sido que nos ha reducido 270 millones de euros. Y la única posibilidad de prosperar este gobierno es que mantenga las reformas del Partido Popular, que van languideciendo y perdiendo vitalidad, pero que te permiten todavía crear algo de empleo, ya no medio millón, pero sí 200 o 300 mil, porque eso te permitirá poder decir que suben las transferencias que están vinculadas al empleo y al pago de tu nómina de IRPF, que un 50% de lo que pagas todos los meses se ingresa a la Comunidad Valenciana. La única forma de que crezcan recursos en la Comunidad Valenciana es que se mantenga el crecimiento, el impulso y las reformas que el Partido Popular propició. Si las derogan, pues caerá también la financiación, claro.
Pues, Miguel Barrachina, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que no tarde demasiado en volver, porque siempre nos aclara cuestiones. Y,
pues encantado.
Y gracias y hasta la próxima. Igualmente.
Bueno, y desear que la costa y el interior se recuperen felizmente después de lo padecido.
Y tanto. Muchas gracias.
Un placer.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Y més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Una setmana més, un dimecres més, anem a parlar, però avui ho fem diferent perquè li han donat vacances, sembla que és lliure a València i la podem tenir així amb nosaltres, a la directora general d'internacionalització, Maria Dolores Parra. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Que li han donat lliure avui, per així dir-ho.
Bueno, tenia que estar també en Alacant, en una fira que teníem en Viveralia, no? en IFA, però malauradament, pues, entre que era festa en València i, com sabeu, pues, els xofers, no? també tenien lliure el cotxe oficial, i que la bueno, que ahir també era un dia de diluvi universal i allà a les 2 de migdia vam decidir anul·lar per el tema de la pluja, no?
I, sí.
Bueno, pues, també aprofitar i avui faré feina per aquí, per casa.
Que també de tant en tant fa falta, no?
Sí,
per
sí.
Una miqueta d'atenció. I anem a parlar de diferents assumptes, però crec que ens havia comentat de començar parlant de les dades d'exportació que s'han ja fet públiques. Anar actualitzant, no? Perquè les anem comentant de tant en tant, però és això, ficar-ho a última hora, per així dir-ho, a última
Exacte.
Hora.
Exacte. Tots els mesos, com sabeu, a final de mes ens actualitzen, no? Les dades de comerç exterior. I bueno, ara ja tenim, ja estem ahí, ja ens queda l'últim mes, no? Tenim des de gener a novembre i d'ací un mes doncs tindrem ja la valoració i el balanç de tot l'any l'any passat, no? Jo crec que és ahí on hem de fer la reflexió, perquè tens tota la visió anual sense esa estacionalització, no? Que pot marcar un mes respecte a un altre.
Tot i això, tot i aquest mes que falta per a tancar el balanç anual, quina sensació, no? Quin podria ser el titular de les exportacions?
Bueno, pues continuem en la bona ratxa. Jo crec que les tendències que hem tingut i que farà unes setmanes, no? Vam estar també comentant, continuen sent bones, no? Continuen creixent en un 2,2%. És una bona dada, perquè estem per damunt de la mitjana de l'Estat, que és un 1,4, vull dir que continuem en aquesta bona tendència. I jo sempre dir el mateix, no? Donar les gràcies a qui ho fa possible, que són les empreses, i que a nosaltres, a l'administració, ens tindran al seu costat en allò que necessiten, no? Per a fer-ho més fàcil i sa tasca tan important i tan difícil, no? De la internacionalització. Bueno, pues continuem la tendència. Com sabeu, ja van comentar que Alacant continuava creixent, que València continuava creixent i les exportacions, i que Castelló estàvem ahí una miqueta
en la cua
frenant una miqueta i aquest creixement a l'exportació. Tenim un menys 1,5% respecte a l'any anterior, no? Respecte al mateix període. Esperem a veure com acabem l'any. Però bueno, analitzarem el mes que ve què és el que està passant i a veure on podem incidir, no? Per a que això se pugui canviar, no? O reconvertir. Pel que fa als productes que més exportem, pues igual continuem en la mateixa bona tendència en els productes nostres tradicionals, en l'automoció continuem creixent, els mobles, el textil, no? Que estem incrementant quasi un 30%, que és veritat que havíem tingut ahí uns mesos de dubte, no? De a veure què anava passant en el textil hogar valencià i país que estem repuntant. En els productes agroalimentaris també estem d'enhorabona, no? Sempre en pinces, no? Perquè és molt ampli i cada subsector té les seues dificultats, però tenim un 4,3% de creixement. I pel que fa a la província de Castelló, si voleu que entrem una miqueta més en detall, pues analitzarem una miqueta el tema dels cítrics, no? Que és dins d'eixe agroalimentari.
Sí, a més que estem ara, no?
Com ha evolucionat estos darrers mesos. I ho he separat aquesta vegada, no? Per tipus. Metre del TARIC, no? Que és el codi que s'utilitza per a exportar quan fem l'exportació. I bueno, pues les clementines han crescut un 10% en l'exportació, les mandarines un 7,25% i les taronges sí que han caigut un 8%. També hauríem de valorar i parlar en el sector si és que és per coincidència de la producció, no? Jo no sóc experta ni sóc enginyera en agro, però bueno, no ho sé, podria ser que en el mes de novembre encara les taronges no estigueren 100% per a poder iniciar l'exportació, i jo crec que això és una valoració que farem després en el sector. Pel que fa a la destinació d'aquestes exportacions dels cítrics, no? Anem a dir-los així en general, els mercats continuen sent els mateixos. Alemanya és el primer mercat, seguidament està França, Holanda, Itàlia, però sí que m'agradaria destacar que encara que són la primera destinació, pues que estem perdent una miqueta la quota de mercat. En Alemanya estem caient un 2%, en França un 8%, vull dir que és important, no, destacar aquest país que està allà al costat, que és veí, que estem caient en un 8%. Però bueno, contrarresta també la bona evolució que està tenint Itàlia, que hem crescut un 30%, o Polònia, o inclús Irlanda, no? Que hem duplicat les vendes que hem tingut enguany respecte a l'any anterior. Així que, bueno, estem fent l'esforç d'allà on estem caent, intentant redirigir l'exportació cap a altres destinacions. I, bueno, la ceràmica, no? Que seria el gran bueno, el primer també sector nostre, ja sigui la província, doncs continuem creixent en un 2,7% de, en les exportacions. Com continua la mateixa tendència, França és el primer mercat per a la ceràmica, creixent a un 7%, després està als Estats Units, en aquesta bona evolució, no? I com sabeu, bueno, aprofitant la bona ratxa que tem, també de, l'altre dia, no? Comentàvem en el tema efecte Xina, no? I aquests arancels que tenien. Després està el Regne Unit, que bueno, pues l'efecte Brexit continua sense afectar-nos encara. I després destacar doncs, pues això, el tema d'Aràbia Saudí, que estem malauradament perdent ese mercat per tot el tema de la certificació del Quality Mark, com ja sabeu. I mercats a lo millor on tindríem que fer una miqueta de reflexió ara quan parlem també en el sector, no? En totes les accions de promoció que anem a fer enguany. L'any passat ja ho vam fer en Alemanya i en Rússia, però són mercats doncs, que estem caent una miqueta, no? Un 3% d'exportació menor que l'any passat.
Sí que toca repensar, no?, aquestes idees. Igual ara Cevichama també és una bona oportunitat per a això, no? Per a, ja que n'hi haurà molt professional del sector, reunir-los.
Exacte, i bueno, el sector, no?, Aster es va plantejar, com l'any passat, fer activitats de promoció, seminaris, no? I l'any passat ja ho vam fer en Rússia, en Alemanya, en França i en Regne Unit, i jo crec que veient les dades, no?, també ens diuen, no?, que hem de continuar reforçant ese Tile of Spain doncs, en Rússia, en Alemanya, en Israel, no?, que com ara puc veure pues, que són mercats que estem bé, perquè són mercats que estem venent bé, però que estem caent una miqueta, entonces jo crec que no hem de despistar-nos.
Parlant de la citricultura, també fem menció al Brexit. Vam tindre aquesta setmana sí, a agricultors d'una associació que és prou crítica, no?, amb el tema polític. Continuen molt crítics, no?, valga la redundància, i molt incident respecte a lliure comerç, lliure mercat, l'arribada de Sud-àfrica, ara aquesta provisió d'un fitosanitari que no s'impedís als productes que arriben de fora de la frontera. Ai, què es pot fer?
Bueno, en els tractats de lliure comerç, pues, al final podem fer lo que podem fer, que és fer lobby, tant des del govern autonòmic, que bueno, traslladant la nostra postura i ser molt pesats, tant en Madrid com en Brussel·les, però ja no és per una qüestió de cabuts, no?, o de que no estem convençuts, sinó tot el contrari. Jo crec que Europa bueno, ha canviat la seva política en els tractats de lliure comerç. Abans tenia pues, com un pilar bàsic, que era la defensa de l'agricultura pròpia, però per una estratègia purament també geopolítica, no?, i de sostenibilitat mediambiental, és que tu has de garantir que aquest sector se pot mantindre viu per a que te pugui donar de menjar a tota la teua població, no? I, bueno, últimament pues, en els tractats està cedint, no?, i sa part. No sabem molt bé per què, si és que n'hi ha altres lobbies, inclús d'europeus, no?, que pues, tenen interessos en altres mercats i han vist que això és la gallina de los huevos d'oro.
Que bueno, és un filó.
Exacte, entonces diu, pues bueno, a mi, si jo puc tindre al meu abast producte que no depèn només dels espanyols o dels italians o dels portuguesos, sinó que jo com a distribuïdor el puc tindre d'altres mercats, pues puc baixar preus, puc garantir pues, la seva continuïtat en lineal, etc. Entonces, jo crec que hi ha hagut molta pressió per altre tipus de països i d'interessos que no eren els dels productors. I crec que ha sigut un error per part de la comissió, no?, de cedir.
I ahí es pot revertir la situació per intentar que el que tenim així no es perda? Perquè, clar, si n'hi ha... És que dir València, en comparació a un gran lobby europeu, pues igual no tenim el mateix pes específic.
Bueno, jo crec que al final hem de ser cabuts, vull dir, al final si no dius res, no te queixes, no existisses. Jo encara me'n recorde, no?, quan Aster també va plantejar el tema d'Argèlia, si vos en recordeu, és que mos han tancat les fronteres, anaves allà a parlar de és que no podem vendre la ceràmica en Argèlia, veiem els locos que anàvem allà a parlar d'un tema molt específic i al final inclús la comissària Malmström va tindre que enviar una carta insistint, no?, de que Argèlia, de que canviés la política. el que està clar és que si no anem i no es queixem, no mai ens escoltaran. I jo crec que també és important dir que no estem a soles, que no és un problema ja van dels valencians, sinó que també n'hi ha altres regions de l'Estat que tenen la mateixa problemàtica, i no només de l'Estat sinó d'altres països, i que si no és en la citricultura serà en la ramaderia o en un altre producte específic, siga el blat, siga cirera, siga poma, i que jo crec que és ahí, no? En fer-nos forts entre tots i anar a reivindicar tot això allà on se fan les lleis i que després ens afecten a totes i a tots.
Doncs esperem que aquesta força no arribi massa tard, no? Per a l'agricultura també de la nostra zona. I parlant de la citricultura, que sembla que va haver una miqueta de polèmica perquè s'havia deixat de costat a Castelló en una de les campanyes de promoció, no? Que es veien alguns autobusos, no? Amb les imatges, sí. I va així en premsa, no? Que s'havien oblidat a Castelló.
Bueno, si es ficarem aixina també a Nules, a Vila-real, no? A Betxí ens havien dit fora. Jo crec que la veritat és que quan vaig llegir el titular vaig sentir entre al principi sorpresa, no? Jo dic, però és que no en tenia molt bé bueno, pues al final és... Sí. Un titular i ja està. Però sí que m'agradaria dir que va ser una campanya, i és, perquè està sent ara mateix fins a abril, és una campanya que, una, el primer interessat va ser el sector, el mateix sector, inclús una disassociació que és molt crítica en nosaltres, va vindre, entre altres coses, a parlar del tema de la promoció, no? Dels cítrics que s'havia deixat de costat feia molts anys, se'ns va traslladar aquesta oportunitat, i jo vaig dir, bueno, pues jo ho veig molt interessant, anem a començar a plantejar una campanya de promoció del consum, no? Perquè això el que se tracta és de recordar que n'hi ha un producte que es diu clementines i taronges, que és per a que la gent incremente el seu consum, i van començar a treballar en ells la campanya. Ells van ser els que ens van recomanar les ciutats on ficar aquests autobusos, perquè com podeu veure, és complicat de diferenciar algo que en un lineal fica origen Espanya. Vull dir, jo quan promocione consum de naranjas o mandarines, pues si pensen que és espanyol, aniran i van a origen Espanya. Entonces, testejan en ells a on veneu més taronges, no? En França. Ens van dir les ciutats on hi havia més presència de taronja valenciana, de tota la comunitat, enteneu-me, de Castelló, de València, d'Alacant, on estaven aquestes ciutats. I després vam elegir França pel motiu de que era el principal destí de les exportacions, i perquè està caient a un 20%. Entonces, era el mercat estratègic que no podíem deixar perdre. La campanya se diu de València perquè és la marca internacional on que se coneix, no?
És el paraigües.
És el paraigües, és com el Tile of Spain o qualsevol marca que engloba algo més. Inclús la mateixa IGP, la seva marca és From València o de València. Vull dir, aleshores quan tu vas a l'estranger o quan has anat a Xina o a Alemanya o a França i preguntes, ai, les taronges, diuen, sí, de València, però ells a soles, vull dir, encara que siguin de Nules o encara que siguin de la Vall, sense voler associen naranja als valencians. No entren a discutir si és de la província de Castelló o d'Alacant. Jo crec que això és una discussió més territorial i de política nostra, no? que de marca internacional. I torna a insistir que la campanya se va revisar per el sector, se'ns va recomanar doncs, pues pujar el tono de les taronges, ficar-li, és que no recordo el nom, però bueno, enteneu-me, la fulla, no?, que acompanya la taronja, perquè en la primera imatge l'havien llevada. Sí. I jo, la veritat, que agraïdíssima a les persones que ens van ajudar a preparar aquesta campanya des de la visió del sector, no?, que al final és qui coneix
el producte,
com se té que fer. Nosaltres som un ente ejecutor d'allò que el sector necessita, i estem així per escoltar les, si mos hagueren dit, no? Has de ficar de Castelló en València Alicante o un altre nom, pues ho hagueren fet, però
bueno, no va ser així.
No va ser així.
Perquè també aclarit aquest incís, que no és que s'hagi oblidat la conselleria del producte de Castelló. Feia menció abans al Brexit i crec que també ens havia comentat que el Ministeri ha emès un comunicat per a saber què passarà, no?, una vegada ja es produïsca l'eixida formal.
Exacte, dins d'aquest informe, no?, mensual que ens ha arribat per part del Ministeri, també ens arriba doncs un comunicat sobre el Brexit, sobre què és el que va passar aquests mesos. Com sabeu, a final de mes doncs deixa de ser un membre de la UE, de la Unió Europea, i comença un període transitori, no, per a Regne Unit, que acabarà pues, al final d'enguany, el 31 de desembre del 2020, però que Regne Unit i la Unió Europea han dit que podria allargar-se aquest període transitori fins al 2022, però seria el tope màxim. Esperem que no entrem en el bucle, no? Igual que hem estat estos anys, però bueno, ja per lo menos tenim una data definida, que seria a finals d'aquest any. Durant aquest any, què és el que passa, no? Les exportacions, doncs no passa res, o sigui, continuarem exportant igual que ho estàvem fent i important de la mateixa manera. La normativa s'ha de respectar, s'ha de considerar una importació i una exportació com a un membre de la Unió Europea, vull dir que no ens podem fer cap discriminació, i també una cosa important és que tots els productes de Regne Unit se continuaran veient com originaris de la Unió Europea. Això jo crec que per a l'automoció és molt important, perquè una cosa que ens preocupava era si no és una peça originària d'un membre de la UE, no se podia aplicar la tarifa comuna, no? O zero en aquest cas. Entonces, tot el món estava, què fem, no? Sobretot en el tema d'automobilístic. I bueno, tenim un any per a que se pacte un nou tractat, que és el negoci entre les dues parts, i tenim fins a 2020, salvo que allarguem aquest període de transició fins al 2021, que continuarem treballant conforme vos ha dit, fins a 2022, mentre se negocia això. Si no arribem a cap acord, pues, bueno, pues, simplement funcionaríem com un altre país de la OMC sense un acord preferencial. Podríem aplicar aquestes normes de la OMC i fer front a tota la burocràcia que acompanyaria. Que sí. Però bueno, recordar que enguany una de les novetats de les ajudes de la Direcció General d'Internacionalització és que qualsevol assumpte que tinguin que consultar en un expert d'aduanes o una experta o una empresa de consultoria vinculada en tot temes de documentació per a l'exportació, etc., estaria subvencionada al 50%. Així que aquesta serà la línia, no? Hasta que això s'aclarisca, l'intentar ajudar en aquesta despesa de barrera d'informació.
Més que res també perquè com hi ha tants dubtes, inclús la persona que assessora pot estar també ahí en el dubte. Mentre no s'aclarisca, no és també complex poder oferir una informació 100% real i definitiva.
Sí, moltes vegades el que fan és gent de la pròpia aduana d'allà, no? De Regne Unit o consultoris que estan allà.
Que són els que sí, coneixen de primera
que coneixen mà. Tota la tramitació.
Així que per ara, diguem, per a fer el resum respecte al Brexit, continua igual a l'espera de que
fins a final d'any
estiga, i a partir d'ahí veurem si s'ha arribat a acord o no. Suposem que pel benefici d'ambdues parts l'interès que hi ha endavant, no? Per a que no s'encarisca tot ni rebre ni enviar.
Sí, sobretot és, ja no és una qüestió d'arancel, perquè si tu saps que te costa 80% més, no? Pues tu ja saps que te costa 80% més. És més un tema de tramitació, burocràcia, saber bé què és el que has de fer. Jo crec que això és el que més desconcerta tant al que compra com al que ven. Vull dir, si tu tens clar els tràmits que has de fer, bueno, pues jo ja faré números, no? Per dir-ho d'alguna manera. Jo ja dic, pues bueno, he d'aplicar un 20% a de més de lo que jo vull tal. Pues bien, però si no saps ni quin paper has de demanar, ni quina certificació me van a demanar, si sé que quan arriba igual m'ho tornen perquè no complia, no sé què, això és el risc, no?
Doncs esperem que s'aclarisca en breu, no? Pel benefici de totes les parts. I directora, com sempre, moltíssimes gràcies per estar avui així en persona als estudis de la 92.2 i parlem en uns dies.
Gràcies a vosaltres, ja tenia ganes de vindre per així.
Està molt bé el telèfon que mos connecta allà on estiga vostè. Exacte. Quan l'empilla de viatge, però clar, també la trobàvem a faltar per així. Un plaer.
Un plaer, gràcies.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro.
www.colegiosantamaria.es.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 52 08 50 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
Cada dia estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo, hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Villarreal. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener i fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundacióCaixaRural.org.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. És que estàvem fent la prèvia, com m'ha arribat una miqueta abans la nostra següent convidada, estàvem parlant de coses d'ací, d'allí. Però ara anem en matèria, anem a parlar de cultura, d'aquesta nova programació que s'ha presentat per a l'inici d'any ací a Villarreal, i per això ens acompanya la regidora de l'àrea, Rosario Royo. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs ja està ací. Després d'un parèntesi, no?, per així dir-ho, torna aquest abonament.
Sí, i volia demanar disculpes en primer lloc als usuaris, als anteriors abonats, en el que sí que per carta i aquelles persones que havien facilitat a la regidoria el seu correu electrònic, sí que les havia enviat una carta explicant-los que en aquest abonament tenien, durant 3 dies, tenien la possibilitat aquelles persones que vulgueren de poder elegir el seient, perquè pues, n'hi ha moltes baixes i, bueno, i a més, pues, sempre a lo millor, pues, escolta, si n'hi ha un seient que està buit i poden elegir pues, un altre lloc, pues, havíem donat aquesta possibilitat. El que passa és que en el fullet pues lo que ficava era, bueno, pues el que es passa, i demane moltes disculpes perquè n'hi ha vegades que ho deixem fer el mateix i fiquem renovació. No és renovació, és una nova inscripció a l'abonament. Uh-huh. Per lo tant, demane de nou disculpes si la gent no ho ha entès. Jo crec que els que se les va enviar la carta a casa sí que tenien
aquesta
informació en el que es facilitàvem que aquelles persones que vingueren primer pues, podien elegir una nova ubicació, i pues, sí, lamente si a algunes persones les ha causat una molèstia. Dit això, crec que nosaltres el que volem, hem entès, mantés el mateix preu, o sigui que per 6 obres pues van a pràcticament no plega ni a 9 euros, bueno, 9 euros, 9 euros, i la, cada obra, crec que són unes obres molt, molt interessants, i ens ha marcat ese repte que volem que els estudiants, la gent jove, que no siga per els diners, que no vinguen a l'auditori, que no gaudisquen de la programació. I hem ficat unes entrades a 3 euros per a totes aquelles persones que estiguen estudiant, que estiguen, però aquelles, per exemple, que estan en l'escola de teatre, en l'escola de dansa, que van al conservatori i que no tenen a lo millor el carnet d'estudiant, però sí tenen el rebut com que acredita que estan assistint a estes, a qualsevol, perquè inclús a l'escola de la Lira, o les escoles municipals, qualsevol escola municipal, nosaltres des de l'Ajuntament no tenim afany recaudatori, perquè el que estem treballant és en diners públics, i el que sí que volem, té que haver algun control i té que haver alguna forma, pues, també, perquè per entrar en l'auditori, pues, ho té que tindre la seva pròpia entrada, per tal de que justificar de les persones que estan. Entonces, el que sí que hem fet és crear esa entrada a 3 euros, i bueno, esperem que per lo menos que no siga per els diners el que puguen assistir a lo que han programat. Crec que és una programació interessant, i mos hem ficat ese reto des de com a ciutat educadora, com me diuen, bueno, quina obsessió tens en la marca de ciutat educadora? Bueno, pues jo sí sóc una idealista. Jo vull que una societat formada, crítica, en la que quan participe, que participe en la societat, i que com no, d'una forma lúdica, el teatre sempre ha sigut el teatre, el cinema, la dansa, es fa reflexionar, i es fa que, com dia en la meua roda de premsa, l'educació és algo molt individual, mentre que la cultura ja és la relació que establim en l'altre, és allò que estem vivint i que ens ajuda, pues, el comentari, el estar junt amb unes altres persones, pues, pues que puguem enriquir-nos i canviar el nostre pensament, perquè a lo millor veiem una escena fora en el teatre i mos tira cap arrere. N'hi ha coses que mos agrada més, n'hi ha coses que ens agrada menys, però la llibertat d'expressió, jo crec que és algo que hem anat guanyant. Jo crec que ara tots anem un poc, estem molt sensibilitzats en allò que, a veure què passa, per exemple, sé que han hagut alguna crítica en l'obra de Xavi Castillo, que farà en el que porta Conquistando Escalones i aquest divendres. Bueno, algunes persones se poden sentir ofeses i se poden sentir que vaya espectacle. Bueno, a ver, però nosaltres...
Però l'auditori està quasi ple, no? Pues el que no vulga que no pague i el que vulga que pague.
Efectivament, és una activitat que l'organitza una entitat privada i que, bueno, pues té el seu públic, i el que no li aparega bé, pues no anirà, i perfecte, no? O sigui que tenim que entendre que som una societat moderna, liberal, en el que podem sempre en el respeto a l'altre, i, bueno, quan ho fa un espectacle o quan ho està... Sabem que és un espectacle i que això es pot fer reflexionar si està bé o està mal. Entonces, bueno, pues cada un això després anirà i parlarà, i a lo millor diu, pues, bueno, pues la interpretació que fa a mi no me pareix coherent. Bueno,
pues no, tot no,
i ja està. Entonces, des de la programació, nosaltres sí que hem intentat, dins del pressupost limitat que té des de l'Ajuntament, sí que portar unes obres que puguen ser de l'agrado d'una gran majoria. Sabem també que la cultura és també de minories, i nosaltres tenim que continuar, pues, a lo millor en coses més atrevides, perquè, per exemple, la primera que mos porta el Teatre de la Resistència, pues sabem que és una, a lo millor és una obra més intimista, però per què no reflexionar sobre la parella, una parella unes vivències d'una parella que ha viscut en un altre tipus de cultura, que després ha tingut que eixir de la seva població, no per gust, sinó per obligació, per defensar la seva vida i les seues idees, vindre a una nova terra que se li acull, i després també esa, la reflexió de la parella, com ha anat creixent aquesta parella. Bueno, a mi em pareix que és molt interessant i que veure-ho ahí reflexat, pues tu pues, a lo millor també d'aprendre com afrontar, a lo millor nosaltres que estem en aquesta àrea de confort, que jo sempre dic que quan estàs en la teua àrea de confort pues difícilment pots avaluar unes altres realitats, no? Però bueno, per davant i per darrere també ens mostra el món del teatre, el que se veu i el que no es veu. Tirán és una obra clàssica i que a més agrairíem que dels instituts en les àrees de literatura que puguen animar als seus alumnes a que vegin una obra que és referent en la Comunitat Valenciana i una adaptació moderna, per lo tant molt interessant. Todas hieren y una mata, bueno, pues, y además es en març, un poco que es també l'amor, com se viu l'amor i com les diferències que poden trobar, no, en les relacions personals. Chucho, pues Chucho també és molt interessant perquè és la relació d'una parella però en el seu gos. I bueno, pues avui en dia que quasi que tenim més animals ja que xiquets, pues bueno, també se pot veure què passa ahí, no? Que sempre a lo millor unes persones que no tenim a lo millor l'animal de companyia i que a lo millor pues pensem, ah, pues eso no sé si i a lo millor pues ahí reflexionem i podem traure una altra una altra idea. I bueno, acabem en We Love Queen, que sempre bueno, és un referent musical i que té molts seguidors i que esperem que estiga, bueno, que també siga del gust de tot el món. I jo crec que simplement per tindre Queen i per poder tindre un bon puesto, jo animaria a que aquelles persones que no s'han animat a agarrar l'abonament, que vinguin i que l'agarren, perquè jo crec que ese espectacle en qualsevol lloc de al millor de la Comunitat Valenciana el poden tindre per 40 euros. Per tant, al millor en 45 tenen les 6 obres i bueno, i després lo que també sempre dic, si venen i no els agrada, sempre poden venir i dir, "Pues no ens agrada esta programació. A veure què feu." I entonces pues nosaltres pues podem dir, "Pues bueno, la població de Vila-real vol una altra cosa."
Intentar adaptar, tot i que n'hi ha gent que ve de fora.
Efectivament, sabem que molta gent que té l'abono els agrada la programació que té en Vila-real. Jo he estat en algun espectacle que han sigut més gent de fora que de la pròpia població. Entonces, pues bueno, algo mal tampoc farem.
Algú agrada, no? Que això és sempre complicat encertar.
Sí, és molt complicat perquè, bueno, jo crec que ara, en este moment, competir en Netflix, el YouTube, bueno, és Movistar, no sé quantíssimes n'hi ha,
sí,
que n'hi ha, sí. Entonces, què ocorreix? Que cada un en sa casa, afortunadament, està en el seu sofà, té una pantalla gran i pot elegir aquell espectacle que li agrade. Tant musical, clar, comèdia, drama, però entonces es perdem el que jo havia dit abans, és que l'acte d'anar, d'eixir, de perdre tu l'àrea de confort, d'eixir, i tu entonces te trobes al millor en persones que no l'havies vist, parles en el del teu costat per a veure què, en fin, tot
societat.
Això és una socialització i és el que conforma com a poble. Perquè imagines que si ara cada un mos tanquem, no fem cap activitat cultural, cap, i mos tanquem cada un en la nostra casa. Quin tipus de relació faríem?
Poca cosa.
Bueno, pues afortunadament Vila-real té una societat molt viva, té l'esport, que indudablement ahí ja se crea, perquè és que pensem en un partit de futbol, de què se parla? devore allí a unes persones que estan xuant per tres vegades que facin unes xuades bones i que tu pots xuar que si, pues com, quina habilitat, però generalment no porta... Bueno, pues no ho sé, jo no entenc de futbol i no vaig
a... No anem a ficar-nos en fregaos, no. Que ara venen els d'esports.
Però quan tu veus una obra de teatre, lo ideal, o una pel·lícula, o vas a un museu i veus una exposició, lo més important és que reflexiones, després digues, pues este artista no m'agrada com ha fet. Esta àrea no l'havia vist, o pues el color aquí, o la música, o l'adaptació, pues bueno, totes aquestes coses que ens ajuden a reflexionar i veure un altre tipus de realitat, i evadir-nos també. Jo sí que el que també vull que és que siga divertit i que isquem en l'espírit agradable, no?
I renovat. Bé, la gent que sàpiga que ja té l'abonament encara crec que fins demà pot anar a triar de nou la cadira, no? Per així dir-ho, que se renova l'abonament però no la cadira tal qual, que exacte. No siguem estrictes en el terme, no?
Exacte. Que possiblement no ho hem, sí, en la carta sí, però en el follet no hem pogut
reflectir-ho, no? Que aparega.
I entonces ese ha sigut un problema i no hem pogut explicar bé el que realment lo que se tractava era de que podien anar i elegir de nou uns seients i aquells, pues al millor les persones que han trobat un espai millor, pues que se podien canviar.
I la gent que el buiga de nou, no? Que no pues, l'ha tingut a partir del 24.
O sigui, que han tingut i ses persones han tingut esos tres dies per anar tranquil·litat i poder elegir, i ara pues el resto pues ja aniran cobrint els espais.
Doncs, regidora, esperem que siga molta la gent, no, que puga gaudir que d'aquesta aposta, i si no agrades això, que facin apostes i propostes en positiu, no? Crítiques constructives, a poder ser.
Sí.
I s'intentaran atendre en la mesura de lo possible.
Efectivament. Sempre nosaltres estem dispostos a anar evolucionant i anar rectificant sempre i reconeixent que caminem i que ens equivoquem moltes vegades, però que la intenció sempre és positiva i sempre és estar al servei de la ciutadania, que és del que se tracta.
Doncs, regidora, avui ens quedem per així. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i parlem en breu de més iniciatives.
Pues moltíssimes gràcies sempre per obrir-nos a totes les cases que s'escolten i animem de veritat a que vinguin i que gaudisquen de la programació que hem preparat a l'auditori.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964 52 90 48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964 52 90 48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente
agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra, 964-32-20-41. En Kenem, las auténticas rebajas, ven y aprovecha la misma calidad y servicio de siempre a precios inmejorables. Y liquidación en Kenem Kids, toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Kenem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.kenem.es.
I
recta final del nostre programa d'avui, però no volíem deixar passar l'oportunitat, no, ara que sembla que almenys així estem més tranquils meteorològicament parlant, de saber algun dels balanços, no, que s'estan fent aquests dies, de quina és la tasca que s'està fent també des dels bombers de Castelló, i per això ens acompanya a l'altre fil, a l'altra banda del fil telefònic, el diputat de bombers Abel Ibáñez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs ens agradaria saber, diputat, com està a hores d'ara la situació. Hem vist moltíssimes imatges, mal a la costa, mal a l'interior, però a hores d'ara com està l'estat, no? De també carreteres, ports...
Bé, pues, bueno, nosaltres, des del Consorci, des de primera hora del matí, estem treballant ja en la tasca de neteja de lo que són la zona d'interior per a que totes les carreteres siguin transitables. A hores d'ara ja se pot circular gairebé per totes les carreteres que hi ha en la zona d'interior. Ens ha anat bé, pues, que el temporal ja ha anat a menys, i la veritat és que al no nevar, pues, tot el que neteges ja se queda de forma automàtica i permanent.
Uh-huh. També s'ha comptat finalment amb l'ajuda de la Unitat Militar d'Emergències, no? Que crec que també ha estat tirant una mà les tasques de bombers.
Sí, sí, la veritat que és molt d'agrair, no, de que la UME hagi vingut així a la nostra província a tirar-nos una maneta, sobretot en la tasca de neteja en el que són poblacions, i després pues, també ajudarà en el que són els accessos a les masies i a les explotacions ganaderes de la zona de l'interior.
Uh-huh. Que així també ha hagut de ser necessària, no, per a la cerca d'algunes persones, algunes, no, finalment estaven una miqueta estraviades però no corria risc la seva vida. Malauradament també això és una constant, no, durant el temporal, i també a la costa, que s'han quedat, no, en zones del litoral dins dels cotxes per la pujada, la crescuda de l'aigua.
Sí, sí, la veritat que hem tingut bastants serveis, tant de rescat de cotxes que s'han quedat atrapats per les barrancades, com en la platja, com dies abans, no, també la persona esta de que va desaparèixer ahir, i per sort, esta matinada l'hem pogut trobar sana i salva, s'havia refugiat en una masia i està en perfectes condicions.
Uh-huh. Així doncs, a hores d'ara, què és allò que més preocupa de la situació a la província de Castelló?
Sí, bé, bueno, ara com ja no neva, segurament es començaria a desfer la neu, i és possible que, sobretot del matí i de cara a la nit, puguin aparèixer plaques de gel en la carretera. Per tant, sobretot en la carretera interior, demanem molta precaució a l'hora de tindre que circular per aquestes carreteres.
Uh-huh. I no sabem de cara al cap de setmana, que pot ser molta gent, no, de vull anar a la neu, si consideren que encara és molt pront, si pot haver encara perill a les carreteres, no, perquè sembla, no, almenys a hores d'ara, si a la zona de costa, que donen precipitacions, no sabem si a l'interior la previsió és que l'horatge es pugui complicar també de cara al cap de setmana. Sembla que hem perdut aquesta senyal amb el diputat. Bé, doncs intentaríem, no, recuperar-lo amb el diputat de Bombers, però ja també és temps de parlar dels esports. Intentarem recuperar, i si no, ara mirarem la informació per a donar-la de forma adient. Així que, sense més, perquè ens hem passat ja 3 minutes de les 2, deixem passar l'actualitat esportiva. Lamentem, no, que s'hagi tallat, però la telefonia mòbil de tant en tant és així, no, i les connexions telefòniques. Que passen una molt bona vespada, ara que sembla que la cosa ha minorat una miqueta, i ens retrobem demà. Adeu.